Estàs escoltant Penedès en xarxa.
L'Institut d'Estudis Penedesencs no para de publicar i, com que venim de Sant Jordi, tenen dues novetats literàries, dues novetats editorials sobre la taula. Avui les presentem amb el seu president, el Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va anar Sant Jordi? Perquè vau fer Rambla.
La veritat és que va anar molt bé perquè, bueno, és un dia que passa molta gent per la Rambla, van fer nous socis de gent que va conèixer l'entitat i déu-n'hi-do els llibres que van poder vendre, els dos que presentarem avui i els altres dos que havien sortit a finals del 23, començaments del 24, i tots quatre llibres doncs van anar sortint, a part que els socis doncs, que el tenen gratuïtament el van venir a buscar també.
Deies que vau fer nous socis. És un moment, Sant Jordi, bueno, per acostar-se...
És un bon moment. De fet, la Junta s'ha fixat com a prioritat que en tot acte que participa l'Institut farem propaganda de... Bueno, a vegades ve gent als actes que no sap massa què és l'Institut, etc. I, evidentment, el dia de Sant Jordi doncs, vam aprofitar-ho més per la gent que s'apropava a consultar algun llibre o a preguntar, doncs, explicar què era l'Institut, etc. I això es va permetre doncs, que algunes d'aquestes persones es fessin sòcies. Bueno, és un dels reptes que tenim, i especialment doncs, amb gent relativament jove, que és l'altre gran objectiu que tenim.
I com va? Perquè esteu a meitat de mandat?
Bé, la veritat és que nosaltres estem contents, primer perquè, degut a l'edat dels nostres socis, de bona part dels nostres socis, doncs alguns, malauradament, van morint-se, etc. I el que hem aconseguit ara, aquests darrers dos anys, és que el nombre d'altes superi el de baixes. Per tant, que a poc, però tornem a tenir una situació de creixement, i especialment a partir dels premis de recerca que hem fet i de tota una sèrie d'activitats que fem, doncs hi ha un percentatge d'aquests nous socis que són gent jove, per sota dels 40 anys, que està molt bé.
Jove, i tant.
Molt joves. I també gent més jove, no?, que està estudiant o que va al batxillerat o està estudiant a la universitat. Per tant, la veritat és que estem molt satisfets d'aquesta campanya. Sempre ens agradaria que n'hi hagués molt més, però pensem que estem aconseguint almenys que la gent conegui l'Institut d'Estudis Penedesencs i que no l'associï a una cosa molt institucional, d'una gent molt gran, d'uns erudits, sinó que entengui que és una entitat i una associació més.
Això potser ho faciliten els TREC, no? Perquè és una manera d'acostar-se a aquesta gent tan jove que està a l'Institut.
Sí, bueno, des de l'any passat que han convocat aquests premis de recerca Penedès, i la veritat és que això ens permet acostar-nos als instituts i després també hem ofert una sèrie de xerrades als instituts per poder fer relacionats amb temes penedesencs, història, literatura, ciències, etc. I cada vegada hi ha més instituts que ens demanen doncs, aquesta col·laboració i també és un moment doncs, de donar a conèixer l'institut i la feina que fa.
Anem a presentar aquestes dues novetats editorials. Comencem per l'antologia de textos de l'Antoni Massanell.
Sí, aquest és un llibre que recull els textos d'Antoni Massanell sobre Vilafranca, sobre la història de Vilafranca. Per tant, és una part de la
del
polifacètica
corpus, no?,
activitat que va fer el Tom Massanell, i és recollir doncs, diferents fragments de la història que van des de l'època medieval, l'època moderna, l'època contemporània. Són textos que ja s'havien publicat, però que feia molt de temps que s'havien publicat, que a vegades són difícils de poder trobar, i el que hem volgut fer, doncs, com a part d'aquest homenatge que li estem fent entre el 23 i el 24 al Tom Massanell, doncs, recollir aquests articles en una monografia que està coordinada pel Jordi Vidal i pel Joan Soler Bordes, que són les persones que han fet la selecció, la correcció dels textos, etcètera, etcètera, i l'estudi introductori.
No sé si ha estat complexa recuperar aquests textos, si s'havien publicat en premsa, sobretot...
Hi ha premsa, hi ha revistes del propi Institut d'Estudis Penedesencs, etcètera. Crec que la gran feina que han fet els editors, doncs, és posar al dia alguns d'aquests textos, evidentment recollir-los amb detall i intentar-los organitzar d'una manera cronològica i donar-li una certa coherència. No? Penso que l'important del llibre, dels textos que tenim aquí, és que hi ha alguns estudis que havia fet Antoni Massanell, per exemple, sobre demografia o sobre els boters, o sobre alguns aspectes que només ho havia estudiat ell, això. I, per tant, ningú més ha seguit la petjada posteriorment. Per tant, són els únics articles que tenim sobre aquestes qüestions, no? Jo el dia de la presentació vaig recordar, per exemple, un que a mi m'ha estat molt útil per les meves recerques, que és sobre els boters vilafranquins, no? Es deia, i l'Enciclopèdia Catalana i tots els llibres que sortien que tractaven del vi i la vinya, que a Vilafranca, doncs, al segle XIX hi havia 1.000 boters, no?
1.000 boters?
1.000 boters. I això es va anar repetint, no? Fins que ell va fer un estudi acurat, casa per casa, de Vilafranca, a finals del segle XIX, llibres, etc., i va demostrar que n'hi havia molts, però que eren unes 300 famílies les que es dedicaven, que són molts, però que no eren els 1.000
no
que s'havien dit, etcètera. No? Per tant, són estudis, malgrat que ell no era historiador acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, fets amb un rigor científic, històric, molt, molt important.
Ramon, com explicaríem a aquesta gent jove a la qual ens referíem fa una estoneta, a la gent d'ara, qui va ser Antoni Massanell?
Bé, el Ton, com a ell li agradava que li diguéssim, i de fet li dèiem, és una peça clau que hi ha a moltes poblacions, però a Vilafranca del Penedès n'hi ha 3 o 4, de persones que els hi va tocar viure la guerra i la postguerra, però que havien tingut una certa activitat cultural durant la República i que és la generació que fa de pont entre la intel·lectualitat republicana, el món de la cultura republicana, i el món de la cultura quan es recupera dels primers cops del franquisme cap a començaments de finals dels 50, començaments dels 60 i 70, no? Igual que el Ton Sabater Mill, és a dir, hi ha una sèrie, l'Emili Giral, etc., de personatges que són claus perquè la nova cultura democràtica enllaci amb la vella cultura democràtica republicana, no? I ell ho va fer des d'un pur sentit autodidacte, no? Perquè ell era fuster, treballava a la serra d'en Massanell, perquè era Massanell, era la serra de la família, i, de fet, el seu despatx era el banc de la serra. Allà els que el vam conèixer i que li anàvem a preguntar coses i aclariments, etc., la seva oficina era el banc de la serra, no? I sempre amb una gran obertura de col·laborar amb tothom, de facilitar la informació que tenia, d'ajudar-nos a les joves generacions, en el meu cas, d'historiadors. Per tant, és una peça clau que aconsegueix enllaçar, no? És a dir, recuperar el que hi havia de la tradició cultural republicana i passar-la a generacions anteriors a la meva i a la meva, i, per tant, fer una feina enorme, no? Però és que, a més, era autodidacte, és a dir, ell s'havia format per voluntat de formar-se. Tenia un català exquisit, però havia sigut a base d'autoformació, perquè el franquisme, doncs, no ho permetia, no? La seva participació amb l'activitat més literària, poètica sobretot, és molt important. Hi ha poemes d'Anton Massanell que continuen sent referència. Quan volem parlar del Penedès, sovint recorrem, o de Vilafranca, alguns poemes d'Anton Massanell. Per tant, és una peça clau d'enllaç entre unes generacions partides per la negra nit franquista.
Molt merescut aquest llibre, aquesta publicació, aquesta monografia de textos sobre la història de Vilafranca a càrrec de Ton Massanell. I l'altre llibre, l'altra novetat editorial, està dedicada a la Casa Gené Formosa.
Bé, la Casa Gené Formosa, per nostres oients que no sàpiguen pel nom, és l'antic Picarol.
Ara sí.
I és l'espai que ha adquirit el Consell Comarcal de l'Alt Penedès on instal·larà els seus serveis socials, no? Suposo que tothom ja té aquesta referència. Igual que moltes altres cases i el mateix edifici del Consell Comarcal havien pertanyut a famílies, hisendats i comerciants que es dedicaven al comerç del vi, als negocis del vi, acostumaven a ser grans propietaris i, per tant, això els permetia fer-se uns edificis simbòlics, no?, per destacar la seva prestància. I el que en diem la carretera de Sant Martí, amb els diferents noms que té, està ple d'edificis d'aquestes característiques i que indiquen la importància que el comerç vitivinícola va tenir a Vilafranca, sobretot en aquest període de finals del XIX, començaments del segle XX, que és el període en el qual es construeixen aquestes cases com la Gené Formosa.
Qui són els autors de la Casa Gené Formosa?
Els autors són en Josep Maria Feliu Roca i en Joan Soler Bordes, que han estat realitzant, feia un parell d'anys que estaven treballant en aquest llibre, buscant documentació sobre la casa des del punt de vista arquitectònic, utilitat, etc., i la família Gené Formosa, i al final han aconseguit fer aquest llibre, que ha estat editat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el qual ha col·laborat l'Institut d'Estudis Penedesencs, i per tant també porta un número de la col·lecció de l'Institut. Igual que s'havia fet anys enrere, no recordo els anys, amb l'edifici que actualment ocupa el Consell Comarcal. És la mateixa història, la història de la família, la història de l'edifici, i que quedi constància de la importància tant de la família, des del punt de vista econòmic, social, polític, etc., com de l'edifici des del punt de vista arquitectònic. Això és patrimoni de la vila.
Un llibre, un volum il·lustrat.
Sí, és un volum fonamentalment il·lustrat, amb mapes, fotografies, plànols, etc., perquè el que s'intenta és explicar una mica l'època que es construeix, quines característiques arquitectòniques s'estaven desenvolupant, quines característiques té l'edifici, quina era la seva funcionalitat, perquè tenia, suposo que tothom, potser els més grans, no tothom, els més grans, que quan hi havia l'escola Picarol hi havia les cuines a sota, que eren les cuines de la casa a sota, on hi havia el servei i on s'entrava el carbó i el menjar, quasi bé a peu de terra, etc. I tot això, una part d'això s'ha conservat, de manera que, com que és un edifici històric i tipificat, per dir-ho d'alguna manera, s'ha hagut de respectar tota una sèrie de traces de l'edifici.
Ara és la seu de serveis socials del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i, igual que fan amb la seu històrica, segurament el proper Obrim Portes podrem descobrir aquestes cuines, aquesta antiga casa Gené Formosa.
De fet, el llibre es va presentar el dia mateix de Sant Jordi i al voltant de Sant Jordi, el mateix dia, em sembla que un dia abans i el mateix dia, es van fer les primeres visites guiades per la gent. Jo no hi vaig poder participar, però m'han dit que va estar ple i que es faran, i segurament coincidint amb aquestes portes obertes de la vila que s'acostumen a fer cada any, serà un element més a incorporar.
Si algú li fa gràcia tenir algun d'aquests dos llibres, com ho poden fer?
Bé, la gent que és sòcia de l'Institut d'Estudis Penedesencs ha de passar pel local, les hores que tenim establertes, per recollir-los, i si no, els poden trobar a les llibreries o al mateix Institut d'Estudis Penedesencs. En principi ja estan tots dos a les llibreries de vilafranquines i d'algunes de la comarca, i per tant són accessibles. Si pel que sigui no el troben, sempre es poden escriure i nosaltres els hi enviarem.
Van tenir bona sortida per Sant Jordi?
Sí, la veritat és que sí. És cert que hi ha un llibre que està protagonitzant un volum enorme de vendes a part dels socis, que és el dels deportats als camps nazis, perquè en van fer una primera edició de 300, que la vam acabar amb les quatre presentacions a les capitals comarcals. Ara han fet una segona edició de 400 i és el llibre una mica que aquest 2024 s'està portant un volum. També està sortint molt bé el llibre d'un passeig per la vegueria del Penedès, a mesura que anem fent les presentacions pels pobles, etc. I aquests dos són més novedosos i, per tant, ara estan començant a arrencar. La veritat, però, és que tant un llibre com l'altre, com que feia temps que s'hi estava treballant, sí que hi ha un cert interès, doncs, tant per part dels socis com per gent que no és soci, per poder-lo tenir.
Tots dos, el Ramon els ha dut a l'estudi a Ràdio Vilafranca, curosament editats, tant un com l'altre.
Bé, és sobretot el de la casa de gener, perquè la tapa dura, etc. No?
Paper coixí.
Diguéssim que aquí el Consell Comarcal...
No? Un àlbum.
Si ha gastat els calés, per dir-ho d'alguna manera, l'Institut hem col·laborat. L'altre és el que té el format clàssic de l'Institut, però sí que mirem sempre que l'edició estigui acurada, agradable, que la gent, només veient la portada, ja tingui ganes de comprar el llibre.
Hem començat amb aquestes dues novetats editorials i ara farem un cop d'ull a l'agenda, a les activitats d'aquestes properes setmanes a càrrec de l'Institut d'Estudis Penedesencs, activitats que són socials i d'altres obertes a tothom.
Sí, bueno, de fet, tant el mes que acabem de passar a l'abril com al maig, bàsicament les activitats són presentacions d'aquestes novetats editorials a diferents pobles del Penedès, tant del llibre de la vegueria, del passeig per la vegueria, com el llibre dels deportats penedesencs.
Esteu d'atur.
Estem d'atur. De fet, el mes d'abril vam fer 15 presentacions en 15 llocs diferents.
Mig mes presentant.
10 dels deportats i 5 dels llibres de la vegueria. Hi havia dies que teníem dues presentacions alhora. Bueno, i ara tenim 10 previstes aquest mes de maig a Vilafranca, Gelida, Hostalets de Pierola, Calafell, Sant Martí de Tous, etc. Tant d'un llibre com de l'altre. Potser destacar dos actes, dos presentacions de llibres que no són de l'Institut, però que l'Institut ha cregut convenient de presentar a Vilafranca. Una és el 15 de maig, al Casal de Vilafranca, el presentarem, que és el llibre d'Antoni Segura, El món d'avui. Aquest és un llibre, una monografia sobre com està el món, que es va publicar a finals del 2024, però que el volem presentar en una conferència de l'autor sobre el món d'avui, avui, avui, és a dir, després de la victòria d'entrar i tots els canvis que estan vent, i llavors ell, com a mode de presentació del llibre, farà una conferència sobre el món d'avui i la fi del sistema liberal, em sembla que és. És a dir, del món que es va crear al final de la Segona Guerra Mundial i que ara sembla que se li està posant fi, no? I jo crec que serà molt interessant, a part del llibre, aquesta conferència que ens permetrà situar-nos una mica en aquest món tan trasbalsat que estem vivint tots plegats i que no sabem massa per on van els trets, les guerres, conflictes... Bé, crec que serà molt interessant i crec que la gent que pugui venir a la presentació al Casal de Vilafranca el 15 de maig estarà molt bé.
És un dijous.
És un dijous.
I l'altra cita?
L'altra cita és el 20... també el 20 de maig al Casal, també, que és la presentació d'un llibre de la Neus Moran que es diu L'espoli general. I el subtítol és La requisa franquista del patrimoni associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. És un estudi voluminós, detallat, del patrimoni incautat pels franquistes després de la guerra, tant patrimoni material des del punt de vista d'edificis, etc, com de diners, com d'objectes, i és un estudi minuciós, poble a poble, d'aquest patrimoni incautat i de la sort que ha tingut. Alguns s'ha vengut, com l'Ateneu de Vilafranca, no?, pels eurofranquistes, altres el van poder recuperar les entitats, i altres va arribar la democràcia i encara estaven en mans de l'Estat, i encara en queden alguns en mans de l'Estat, no? I farem una especial incidència en el Penedès, no? Intentarem acotar aquest estudi al Penedès, i ho farem en forma de diàleg, ja com vam presentar el llibre a Barcelona, la Neus Moran i jo mateix, en forma de diàleg, i crec que serà molt interessant perquè la gent veurà l'abast d'aquest espoli general que va realitzar el franquista a les entitats associatives del Penedès.
Tots dos són actes oberts al públic i que s'anunciaran bé.
I esperem que es puguin anunciar bé la seva propaganda, però de totes maneres ja avisem a la gent perquè s'ho anoti l'agenda.
I nosaltres ens comprometem a recordar-ho la mateixa setmana a l'agenda cultural que fem setmanalment. I acabem amb un apunt, perquè heu presentat la nova convocatòria dels Premis de Recerca Penedès.
Sí, la primera convocatòria va ser el curs passat, va anar molt bé per ser la primera convocatòria. Això ens va animar a una segona convocatòria. Els patrocinadors han canviat lleugerament, però sí que volem agrair Serveis Mèdics Penedès i a la Fundació Pinai, que són els patrocinadors dels premis d'aquest any, la seva col·laboració, perquè els premis requereixen uns recursos econòmics que l'Institut no té i que aquesta col·laboració permet, no? L'Institut s'encarrega d'organitzar-los, difondre'ls, etc, etc. Bé, és la segona convocatòria. Ara, el 5, avui mateix, s'acaba el termini, al vespre, a les 12 de la nit, per presentar treballs. En aquests moments en tenim, que estem fent el programa, en tenim 22, no sabem si n'arribarà algun més, això ja supera la xifra de l'any passat, i ara li tocarà al jurat, un jurat format per 9 persones, per professors universitaris i de batxillerat, de diferents especialitats, i el dia 13, en un acte obert, una altra vegada, al claustre de Sant Francesc, a les 7 de la tarda, es farà el lliurament dels premis.
Un plaer, com sempre, rebre el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Ramon Arnabat, aquí a Ràdio Vilafranca. Gràcies, i tornem d'aquí a 4 setmanes. Que vagi bé.
Molt bé, doncs fins aquí 4 setmanes.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entre els anals de la història.
I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
De porter per part als gols.
Són els Amics de les Arts festejant els seus 20 anys amb els de Tiets, reversionant aquest 4-3-3. De seguida el flaix de notícies.
4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment.
Si les coses van mal de despenso, planta l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts.
Olé!
Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
I de 4 que això faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço a remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivota...
Bon dia, són 12:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Vilafranca compta amb una nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l'escola Cristòfor Mestre. Altres equipaments que compten amb aquest tipus d'instal·lacions són les escoles Pau Boada, Mas i Parera i Dolors Piera i la llar d'infants municipal al Parquet. Ara s'hi suma l'escola Cristòfor Mestre, al barri del Poble Nou. Actualment ja són 12 els equipaments municipals que disposen d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, entre les quals Vinceum, l'Alberg o l'edifici de l'Ateneu. Tot plegat forma part del PAESC, el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, per anar reduint el consum d'energia i fer augmentar la generació d'energia sostenible. La nova instal·lació de l'escola Cristòfor Mestre compta amb un total de 35 kW de potència. En un dia lectiu, la producció d'energia cobreix el 40% del consum de l'edifici. L'Ajuntament de Cunit treballa per la implementació d'una intel·ligència artificial local per la utilització interna. Serà amb la col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. L'Ajuntament de Cunit fa un pas endavant cap a la modernització i l'eficiència dels serveis municipals amb l'inici dels treballs per implementar un sistema pioner d'intel·ligència artificial local. Aquest projecte estratègic es desenvolupa en estreta col·laboració amb el prestigiós Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, una institució de referència internacional en supercomputació i IA. La iniciativa té com a objectiu principal aprofitar les capacitats de la intel·ligència artificial per millorar tots els serveis municipals, optimitzar la gestió municipal i, en definitiva, donar també una millor atenció ciutadana. La base tecnològica d'aquesta intel·ligència artificial local seran els models de llenguatge avançats del projecte ALIA, desenvolupats per la Unitat de Tecnologies del Llenguatge del BSC, que s'adaptaran específicament a les necessitats i al context de Cunit. Es presenten els projectes de millora del consultori mèdic i de la plaça Busquina de Sant Pere Molanta i el del Busquet de Sant Miquel. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'ha enllestit la feina prèvia perquè en breu es puguin executar projectes de millora en espais emblemàtics dels pobles de Sant Pere Molanta i Sant Miquel. Dimecres, a les 8 del vespre, es presentarà al local de la Societat de Sant Pere Molanta el projecte de millora del consultori mèdic i de la plaça Busquina de Sant Pere Molanta. I divendres, a les 7 de la tarda es presentarà al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Olèrdola el projecte de naturalització del Busquet de Sant Miquel. Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, explicava que el projecte del consultori es va millorant incorporant també suggeriments dels professionals de salut. El principal canvi serà que s'accedirà des de la façana que dona la plaça Busquina incorporant una rampa que complirà la normativa. La plaça s'ha ideat amb el propòsit de reforçar aquest espai com a punt de trobada. I Olesa de Bonesvalls promociona les visites a l'Hospital de Cervelló. Aquestes visites estan programades els dissabtes, són gratuïtes i les pot realitzar qualsevol persona demanant cita prèvia al correu de la informadora turística terese@olesadebonesvalls.cat. Amb aquesta visita guiada ens aproparem a la història de l'Hospital de Cervelló, un dels monuments més rellevants d'Olesa de Bonesvalls. Es tracta d'un hospital de peregrins d'època medieval que té els seus orígens al segle XIII. Durant l'activitat es visitarà el recinte exterior de l'hospital i la capella gòtica de Santa Maria de l'Anunciata.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face...
Nou capítol, nova entrega del Com ser tu, que ens porta la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Montserrat avui ens proposa parlar de les caravanes, d'aquestes retencions quilomètriques que potser heu patit, tornant de pont, tornant de Setmana Santa. És igual, a partir del bon temps, tornant de qualsevol cap de setmana. Qui més qui menys s'hi ha vist implicat alguna vegada. I ens proposes estratègies per abordar-les o analitzar què passa, no?, quan estem allà dins el cotxe.
Sí, de fet, és obvi que, malgrat que intentem cercar els moments en què no hi hagi tantes caravanes, que tenim uns GPS que ens avisa de que hi ha més cues o menys cues o ens donguin situacions alternatives, tard o d'hora ens enganxem amb una. Tard o d'hora et pots trobar. Aleshores, la situació és intentar que la cua o intentar allò que et trobes que no pugui més que el teu gaudi. Vull dir, tu has sortit a gaudir, potser trigaràs, potser també trigaries si paressis a fer un cafè. Ja sé que no és el mateix estar dintre el cotxe, però, sincerament, com moltes persones, quan en algun moment jo en el despatx o en treballat, o inclús m'ha vingut per treballar temes sí? concrets d'aquests, sí? Perquè què faig amb el meu marit quan es desespera i està histèric amb la caravana o amb la cua de cotxes?
Clar, una cosa és com ho vius si estàs al volant i l'altra és com ho vius de copilot,
de
no?
Copilot, de copilot, clar. La història és que, clar, cansa més físicament, si vols, el arrencar el peu, l'embrague, eh? Clar que si tens el canvi de marxes automàtic és diferent, però bueno, en fi, que cansa més, però tot i així...
Sí, la tensió, l'estrès sí, és diferent.
Però tot això és l'actitud, en realitat, la que realment marca una diferència. L'actitud és bàsica. Aleshores, clar, anem a veure, estàs a dintre, estem tots, estem bé. A lo millor resulta que les cues poden ser per aglomeració, estretaments o incorporacions, i també poden ser per accidents. Aleshores és dir, mira, a veure, estem bé, estem aquí, pretenem arribar, arribarem una hora abans, una hora després, o a vegades inclús hi ha gent que s'extralimita per mitja hora, o sigui, perquè li retrasa mitja hora del que s'havia previst. El que intento transmetre és que no siguem extremadament rigorosos o obsessius quan sabem que estem sortint en moments en què ens trobem a trobar gent.
Flexibilitat amb els plans
flexibilitat.
O el calendari que hem fet, no?
Sí, una flexibilitat que està basada en la realitat, eh? En la realitat objectiva. O sigui, hi ha uns principis en psicologia, els principis d'objectivització, que és realitat objectiva, el primer principi. És el que hi ha. Aleshores, si és el que hi ha, com és que no ho has pensat abans de sortir? O sigui, anem a veure, és una possibilitat...
Clar, costa contemplar aquesta opció.
Clar, però és una.
És no trobar-t'hi.
Exacte, volem no trobar-nos, intentem fer potser els plans per no trobar-nos, però hem de deixar la possibilitat oberta, igual que els plans imprevistos, els departaments d'imprevistos s'han de tenir sempre quan organitzes coses presents, doncs s'ha de tenir aquest apartat de, molt bé, però si ens hi trobem, què fem? Doncs no sé, juguem, expliquem coses... etcètera, etcètera. Mira, ara em fa venir, m'ha vingut ara una connexió i penso que és com quan vam tenir l'apagón, fa relativament poc, que se'ns ha anat tota la llum. Recordo dos xavals que vam fer una valoració dels autovalans que jo treballem recollint coses vàlides, sensacions, encerts i coses a corregir, i em diuen el sopar de l'altre dia, els dos, per separat els tenia. I dic al sopar, diu, sí, vam encendre espelmes, i amb la mama, amb la iaia, amb el papa, vam estar jugant a jocs, vam estar parlant, i dius, què succeeix? Doncs quan hi ha coses que ens tallen la previsió, aprofitem el temps d'una altra manera. Estem al cotxe, xerrem, parlem, no sé, ens assentaríem en un bar i estaríem xerrant també, estem tots allà dintre, la veritat és que la música se sent molt bé dintre del cotxe. I aleshores, inclús, no sé, amb els autocars aquests de cau, d'escolta, o quan jo anava a la grupa, jo recordo cantar dintre de l'autocar encara que hi haguessin cues, doncs tu passes pipes, doncs per què no en el teu cotxe? Vinga, nens, cantem. El que passa és que hi ha un tarannà avui en dia que ja es anava perdent. Però, clar, els mòbils i tota la tecnologia s'ho ha carregat encara més, que és, estem en un espai junts, ostres, doncs,
interactuem,
i la persona que està conduint, distreu-la, perquè hi ha una noia, una dona que em deia, és que faig amb el meu marit perquè es posa molt histèric. Dic, a veure, jo l'intento calmar, però llavors me l'acabo carregant. Perquè com està tan nerviós, li dius, bueno, calma, com que calma, com que... Llavors dic, acabo rebent, no? Dius, bueno, doncs no sé, canviem-li la música, posem música, parlem amb els nens, treu-li un tema que li pugui agradar. Vull dir, intentem buscar temes de conversa. Hi ha persones que s'obsequen molt en el que els hi porta la contrària al trobar cua. I després, això, que sapigueu que com estem en el programa de Com ser tu, hem de valorar molt la capacitat de resistència a les frustracions que tenim cadascú de nosaltres.
Clar, al final és això, no?
És que és una frustració. El capdavall és una frustració.
Tu tenies previst arribar en 2 hores i et trobes
arribaràs
la retenció, s'espatllen els plans, Frustració i reacciones malament.
Exacte, arribes en tres, no sé, potser que fem tots esport des de petits, que ja fa anys que els psicòlegs de l'esport ho recomanem, perquè les frustracions contra abans les visquis millor, i sé d'algunes mestres que diuen que les frustracions a l'escola bressol, per lluitar per una joguina, i que algú rep alguna mossegada, que no està bé, però que són frustracions que tindrien que aprendre a gestionar, perquè en quan tu reps una frustració, el que tens que fer és reelaboració d'objectius, aquesta és una de les recomanacions, és dir, canvi d'objectius. Ja no t'empenyis en voler aconseguir allò que volies perquè no assoliràs. Per tant, canvi d'objectius.
I sí. Això és el que costa.
Sí, però acceptar si ho aprens...
Acceptar que has de canviar els plans.
Sí, però si ho aprens, vius molt més feliç, perquè, a més, és que és una realitat, és el que deia, realitat objectiva, és el que hi ha. El segon punt és, un cop et situes en el que hi ha, acció positiva. Com actues al màxim de positivament amb el que tens davant? Després, esquema corporal, què vol dir? Que tens emocions, sensacions de dir, merda, me catxis, per no dir l'altre. Me catxis, jo volia arribar a tal hora, però...
Mira que hem sortit
em sap
temps,
greu, mira que podríem...
He escoltat el trànsit,
vale,
tot anava bé...
Respira fons, no t'enganxis en aquesta emotivitat, vale? Torna a resituar-te, vale? Però quan arribem farem.
Clar, el problema és entrar en bucle, no?
Entrar en el bucle
perquè
de...
Perquè m'ha passat això a mi, si hem sortit d'hora, si he escoltat el trànsit...
Entrar en el passat.
Tot calculat,
sí,
i m'hi trobo.
Què? I què? La vida és així, aleshores no som perfectes, fem planificacions, inclòs, que m'he trobat amb gent que parlàvem, és que vaig mirar els horaris i intentar anar a aquell tram en què no em trobaré ningú, clar, es va trobar un accident. Anem a veure, departament d'imprevistos. Departament d'imprevistos, aleshores, és veritat, possiblement va planificar que no hi havia tanta afluència de gent, però va haver-hi una aturada molt forta, doncs va haver-hi un accident, d'acord? Doncs és la realitat, és el que hi ha. No podem utilitzar-ho d'una altra manera. Però és cert que nosaltres el que hem de fer és aprendre a utilitzar una actitud pràctica, que és el que en diem positiva, però és pràctica. Perquè molts cops dius... com era la frase aquella? Que l'ocell no està content perquè canta. Vull dir, no canta perquè està content, al revés, sinó està content perquè canta. És una frase així, una mica de profunditat per reflexionar. Què vol dir? Que hi ha molts cops que les coses no surten com tu vols, però has de seguir endavant, que és la reelaboració d'objectius. Aleshores, no és com jo vull, però he d'agafar el que tinc i tirar endavant. Per tant, acabaré cantant, vale? Perquè cantaré, diré, no tinc moltes ganes, però és igual, anem a cantar. I al cap d'un rato, el meu sistema... Tot el meu organisme valorarà les endorfines que em genera a l'estar cantant o a l'estar xerrant. És dir, va, distraiem-se. No, perquè és una porqueria això, perquè no és... Llavors jo el que estic és retroalimentant-me de cortisol. Sense, en canvi, va, cantem, vaya xurrada, bueno, va, cantant, o anem explicant coses, i al final el meu organisme està retroalimentant-se de les endorfines...
Això és química.
Química total, però és química psicològica que nosaltres la volem gestionar.
Clar. I coneixent aquests principis químics de com treballen les hormones, han de jugar a favor nostre, no?
Evidentment, nosaltres hem d'utilitzar-les perquè juguin a favor nostre. Jo puc utilitzar-les perquè la que jo començo amb l'actitud de circuit tancat, de pues ja, pues que no, pues que no sé què,
el
sí, cantar al bucle, sí, sense circuit tancat, resulta que ara no, encara que canti, arribarem tard igual, dic que no cantem perquè arribem abans, no cantem per sortir volant al cotxe i arribar abans, o sigui, cantem per pujar l'energia i ja que estem aquí, aprofitar el moment d'una altra manera. Siguem creatius. Un tema d'actitud, i l'actitud es treballa. L'actitud no et ve donada, es treballa. Aleshores, pues així, donant-me compte de que si jo somric, és a dir, quina gràcia. O sigui, a la que jo sóc plasta i continuo sent una ceniza, i vaig dient-me coses negatives, repeteixo, augmento el cortisol. A la que jo busco petites coses positives i més si porto criatures. Si portes criatures, munta un joc, bé, o qualsevol història d'aquestes.
Les matrícules, els colors...
Anem a mirar. I a veure, aquell avança més, no sé què...
Antes, no?
Creativitat al poder. Jo no dic que en un moment donat no et frustri momentàniament perquè això ens passa a tots.
És humà, no?
És humà, i a més tu imagina't la frustració d'un esportista quan per mil·lèsimes de segon no entra a les Olimpiades. La frustració hi és, però no farà l'araquiri, m'entens? El que farà és, segons l'edat, evidentment, plantejar-se el següent camí per les properes Olimpiades, per les properes competicions, descarregar-se i elaborar. Igual que quan estàs en una competició, tu pots ser bo, però guanya una persona. No vol dir que tu siguis dolent o dolenta, sinó que guanya un, no guanyen dos. Aleshores, si estàs a la final, doncs tothom té qualitat i capacitat per quedar endavant, però bueno, queda un. Aleshores, què vol dir? Pues valorar-nos com a persones i saber aprofitar els moments de vida que tenim cadascú en cada moment. I les caravanes són moments de vida. Que sí, o l'aprofitem o la malabarem, o la malbaratem, vale? Aleshores, no serveix de gaire tirar-la per les escombraries, i més quan generes un mal ambient i després, imagina't, situacions que m'he trobat molts cops, generes aquell mal ambient perquè ja està bé, perquè no sé què, perquè llavors acaba el pare culpant algú perquè s'ha retrasant en el moment de sortir. I dius, és que tu
comencen haguessis... els retrets.
Exacte. Tu haguessis trobat el merder o la situació igual, i comença a culpar i l'altre, pues no li diguis això, pues ja comencem una disbauxa. Arribem al lloc que havíem reservat, imagina't, aquest cas era una casa rural, i la veritat és que cadascú tancat al seu quarto perquè no tenen ganes de parlar. Què estem fent? Vull dir, tenim una dificultat i estem boicotejant-se tot el dia? O tenim una dificultat i sabem enfrontar-nos amb ella, intentar respirar fons, no dic que no sigui senzill, vull dir, no ve donat, és el que he dit, s'aprèn, respirar fons i dir, anem a veure què fem amb el que tenim. Realitat objectiva és el que hi ha. Llavors, jo què puc fer amb aquesta situació que ha canviat i no era el que jo tenia previst? Doncs com la rentabilitzo, com realment li trec el suc, per què? Perquè després, quan arribem, tot flueixi com realment volem. I si teníem que anar a un lloc a sopar, em dóna temps, o aviso, o busquem un altre, o el que sigui, gestiono.
Reelaboració de plans.
Reelaboració d'objectius, reelaboració de plans, evidentment.
Deies, és bàsica aquesta actitud pràctica, positiva, que s'ha de treballar i que no només ens serveix durant la situació de veure't immers en una caravana, en una retenció, sinó a la vida. Tips per treballar aquesta actitud,
bueno, a veure,
aquesta flexibilitat mental de bueno, dir, no pot ser, reelaborem.
L'actitud tu la decideixes. Aleshores, el que hem de saber és que som lliures. Per començar, tenim una llibertat d'elecció i de reacció. Important, les iaies deien compta fins a 10, no? Doncs no solament compta fins a 10, sinó respirar fons. Qualsevol tècnic, jo treballo amb tècniques basades en sofrologia, el mindfulness ara s'ha posat de moda, sort que les relaxacions ja estan esteses per tot arreu, que abans la gent ni les aproximava. Què vol dir? La relaxació no és tant relaxació, almenys el que jo treballo, sinó és entrenament de les visualitzacions, percepció corporal, saber comptar amb el cos, el que dèiem abans. Quins són els recursos que jo puc utilitzar?
Això dins un cotxe, que és un espai limitat, és important, no?
Importantíssim, perquè a més les energies salten de l'una a l'altra rapidíssimament. Aleshores, què puc fer? Respirar fons, i aleshores aquest comptar fins a 10 vol dir gestionar les emocions. Mentre estàs respirant fons, que vol dir abans de reaccionar d'una forma completament reactiva, que se'n diu és acció, reacció. Ah! Abans de reaccionar, respira fons. Pensa per dintre, me caig fondent, ja està, és el que hi ha, a veure, anem a veure, situem-se fins a on tenim caravana, fins a on no tenim, i anem a pensar com enfocar-ho, o sigui, com actuem positivament. Això, mentre comptes fins a 10, va bé, perquè comptar fins a 10 sol no serveix, eh? Vull dir, has de respirar fons, comptar això, deixar que passin els 10, no cal ni comptar-los, si no vols, però anar dient, anem a veure, situem-se. Estic amb la parella, estic amb la meva família, estic amb els meus amics, vale? No sé quan pot durar això, però el rato que estiguem aquí, rentabilitzem-ho d'una altra manera. És una valoració completament pràctica, costa. Però si són diversos en pensar, hi haurà un que estiri més que l'altre i un doncs, pot ajudar. Aleshores, què ensenyo jo? Com ho treballem al despatx? Home, evidentment, intento treballar amb el que és el propi autocontrol. És el tirar cap a dintre i la teoria de la coherència. Sentir, pensar i actuar amb coherència. Vull dir, això és una eina que jo, quan entreno molt a tothom, hi ha persones, empresaris, famílies, esportistes, la teoria de la coherència és una ABC. Anatonovsky de l'any 79, vale? 1979. Doncs és una cosa que jo no sé per què no s'utilitza més en les formacions, però és sentir, pensar i actuar tenen un triangle equilàter, tenen el mateix pes, perquè tu pots sentir i actuar i tard o d'hora penses sobre el que has fet. I tu pots pensar i actuar i tard o d'hora sents sobre el que has fet. Aleshores, està molt bé sentir, pensar, pensar, sentir. Si no arribes a un acord, decidir que apostes pel que sents o pel que penses, encara que t'equivoquis. Però almenys ho has decidit tu. És a dir, això és el que passa per dintre mentre fas el canvi d'objectius.
En qüestió de segons,
exacte,
no?
M'estic posant nerviós, sí, però penso que no caldria, perquè després arribarem malament i tal. Però bueno, m'estic posant nerviós, vale, respira a fons, perquè els nervis és per la frustració, intenta canviar la dinàmica i veure que t'interessa arribar, arribar sans, arribar sencers, perquè clar, només falta que per nervis apreti ara un accelerador en vez de freno i li doni un petonet al cul a l'altre que tinc davant. I ja l'hem liat, perquè a sobre tindrem que fer part i trigaré molt més. Per tant, calma. Calma, valoro el que tinc.
Baixem revolucions.
Exacte, valoro el que tinc, em resituo i realment reenfoco per poder ser feliç. En aquesta vida, tinguem el moment que tinguem, ho podem fer a la nostra manera. Intentar ser feliç en qualsevol raconet.
Clar, nosaltres decidim.
Nosaltres decidim l'actitud que volem enfocar. S'entrena, sí senyor, s'entrena. Però almenys amb aquestes clàusules podem intentar ensejar-ho. Us recomano que ho intenteu, perquè després la recompensa serà més gran.
Parlaves de la importància de les visualitzacions que t'utilitzes, que t'agraden i que treballes al despatx, i seria un bon plantejament també abans de sortir de cap de setmana, de pont, de vacances, quan saps que hi ha la possibilitat de trobar-se caravanes, retencions, accidents, visualitzar aquesta opció abans d'agafar el volant.
Ideal, com un departament d'imprevistos. Si és
una
que realment, si és que realment penso aniré del moment que trobaré que no hi haurà gent, però pot haver-hi un imprevist, és que pot haver-hi, aleshores què farem aquest imprevist? Vull dir, carregar les músiques aquelles que t'agraden. Sí, a veure, anem a veure. I si portes criatures, les músiques de tothom i les anem... Tenim temps per posar-les de tothom. Perquè si s'allarga el viatge, tenim temps a fer tothom content. Aleshores, i inclús cantar-les o fem karaoke. Vull dir, prevenim que si se'ns allarga, utilitzarem o reutilitzarem aquell espai en benefici propi. Si el que fem és anar contra cor, jo crec que tots en la vida sabem que en algun moment ens hem sentit a contracor en un lloc i l'únic que tenim és ganes de sortir corrents. Aleshores, anar a contracor és completament nefasta per cadascú de nosaltres. És a dir, la situació és així, l'accepto, però és que tampoc és eterna. Estem parlant d'una estona.
Pensar això, no?
Exacte,
que
no és etern, s'acaba. I quan s'acabi, llavors gaudirem. I si en aquest moment, o si és situats en el moment present, si en aquest moment l'estàs espifiant, i estàs generant mal ambient, el mal ambient te l'enduràs a passejar. Doncs pensa què vols en el futur. No comencis a lamentar-te i comencem a sentir aquesta culpabilitat absurda que jo la trec sempre del despatx i dels grups de treball i de les formacions, perquè responsabilitat ben entesa sí, culpabilitat no. És com si haguessis fet alguna cosa dolent, tu no has fet res dolent. Tu has planificat tot el millor possible i les circumstàncies són el que hi ha. Trepitgem de peus al terra i siguem realistes. Que la gent diu, jo sóc realista i són negatius. No. El realisme és veure el positiu, veure el negatiu i apostar pel positiu, que és el que costa més. La gent se les dona de realista i es deixa portar pel negatiu. És com entrar en un tubo i no pensar en res més. L'esforç d'anar pel positiu, això sí que és pràctic.
Requereix esforç.
Evidentment.
És més fàcil deixar-se endur.
Pel negatiu.
I lamentar-se.
Aleshores, apostar pel positiu, no. Vinga, tirem, pensem, a veure, distraieu-me, no, m'expliqueu-me coses, vinga, a veure, arribarem allà, vale, quan arribem, i com està posant dels nervis, aquesta cua, vale, sí, respira a fons, Montserrat, tira milles, i arribarem allà, i llavors farem això, escolta, què voleu fer per demà? Planifiquem, que no havíem parlat, comencem a pensar que tenim temps, mireu, ja que tenim el mòbil, mireu restaurants per demà, mireu el parc aquest o l'altre, i a més d'arribar allà i planificar com volíem fer la nit, doncs ho fem a nit al cotxe, rentabilitzem els espais. Això és ser pràctic, que és realment ser positiu.
Deia, si hi ha mal ambient, si hi ha mal rotllo, si jo el genero, el que passa és que en un espai tan petit s'encomana de seguida.
De seguida,
I
jo recordo.
I això és catastròfic.
Sí, jo recordo una persona que estava de mal humor, no ho deia, però va arribar l'energia a tots els membres de l'equip de cotxe, perquè eren uns amics i llavors era un congrés, això m'explicaven i... La maror aquella, vull dir, no la deia, però la transmetia. Aleshores, jo vam dir, però què et passa? Re.
Clar, a vegades no són tant les paraules com l'actitud, no?
El geste, sí, l'actitud. Que...
La comunicació no verbal.
Exacte. L'actitud és que té tot el pack. Té comunicació no verbal, comunicació verbal, té de tot. Olors i tot. Té un compendi i un pack complet, l'actitud. Aleshores, recordeu, l'actitud la elegim nosaltres. I molts cops és allò, és que no tinc ganes de riure. Bueno, però a vegades rius de nervis. Sí, clar, però això no és bon humor. No, això són endorfines. O sigui, més val riure que plorar, això és una frase molt antiga, també. Realment, quan veus les situacions difícils, a vegades dius, és que realment és per riure, això, perquè és que ja no sé com enfocar-ho. Per què ho fem, això? És que ens ho està dient la nostra vida. Són capacitats existencials que tenim a dintre nostra. Estem dient, més val riure que plorar. I tots quasi bé estaríem d'acord. Perquè quan et superen les situacions, acabem dient, més val riure que plorar. Què vol dir? És que si no... apaga i vámonos, sí, no? Sí. Aleshores, dius, què vols dir? Pues que és la supervivència, que és el ser pràctic, que és l'avançar. I l'avançar què vol dir? Que tu rius, generes endorfines i almenys tens una mica més d'energia per seguir tirant endavant i solventar la dificultat que tens davant dels nassos. Quan puges l'energia, no us confongueu. No puges l'energia perquè allò es solventi, no puges l'energia per tenir més energia tu per acabar solventant-lo. Perquè si a sobre no tenia energia, te l'enfonses més i entres en el circuit tancat, evidentment, qui vols que ho solucioni? Ta tia la guenya, que deia la meva àvia també. I, perdó l'expressió, però era una frase antiga, no? Vull dir, no ho solucionarà ningú si no ho soluciones tu.
Recapitulant, actitud, bàsicament.
Actitud. L'actitud és bàsica i depèn de tu.
Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, per aquest Com ser tu. Fins ben aviat.
Fins aviat. Gràcies a vosaltres.
For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels.
Do you ever feel like a plastic bag?
Penedès en xarxa.
Through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin?
Avui les últimes notes les signa Katy Perry. Amb ella acomiadem aquest dilluns 5 de maig al Penedès en xarxa. Demà ens retrobem de 9 a 12. Farem un tema de la setmana dedicat al bullying, molt interessant. També hi haurà Català al carrer i demà sí, tenim línia. Demà hi haurà concurs i regalarem un parell de llibres, el que vam haver de guardar la setmana passada, que no ens funcionava la centraleta telefònica després de l'apagada, i el d'aquesta setmana. Per tant, doble premi demà al Català al carrer. I amb Carles Gala tafanejarem pantalles, hi haurà fake news i us acompanyarem, com cada dia, de 9 a 12. Adéu-siau! Come on,